Si el cantant de Los Ilegales té una alçada prou estimable comparat amb la majoria dels fills del rock and roll estatal, descobrim el jugador de bàsquet més alt del món, Matute Ball.
És el moment de l'esport en un programa de cultura, sí, perquè Interferències som així. I avui, a més, molt especial, una secció molt especial, perquè la fem des de Sant Joan de les Abadesses. Vaja, la fa el Xevi Soler, perquè jo estic aquí a la Diagonal 614 passant calor, però allà segur que esteu més fresquets. Xevi, bon dia.
Bon dia, sí, sí.
Estàs des de la ràdio de Sant Joan de les Abadesses, que es diu La Veu.
Sí, des de La Veu, que és la ràdio del meu poble, on jo em vaig formar, i tanta altra gent, alguna que també està a Catalunya Ràdio, com és l'Àlex Bosch, i avui, aprofitant que m'has donat aquesta llicència per vacances, aprofito per fer-ho des de la ràdio, però des d'una miqueta més lluny de l'estudi 3 de Catalunya Ràdio.
Doncs escolteu, si heu escoltat Interferència, ja sabeu de què va aquesta secció. Parlem d'esportistes a qui els agrada el rock and roll. Quan diem rock and roll volem dir, vaja, que els agrada la marxa, la festa.
I si recordes, Montse, la setmana passada vam parlar de Manny Pacquiao, del boxejador, un esportista que no arribava a 1,70 m. Avui canviem totalment de perfil, parlarem de l'Àfrica i d'un dels esportistes professionals més alts que hi ha hagut en tota la història. És el moment de conèixer la història d'un mite, Matute Ball. In the circle of life. Perdona per no ser molt original amb la música, però és que jo crec que aquesta música al Rei Lleó li escau una miqueta a la història de Matute Ball.
Explica'm.
Mira, ens situem al que és actualment Sudan del Sud. L'any 1962 neix un nou membre de la família Ball, Manute, o Manut, que té molta gràcia que li diguin Manut quan és un tio que medeix 2,31 m, però vaja, un nom que vol dir en el seu dialecte benedicció especial, i és que ell el tenia. Amb aquesta alçada espectacular. Per què tenia aquesta alçada? Mira, la seva mare media 2,08 m.
Què dius?
El seu pare 2,03 m. Per tant, encara era una miqueta més alta la seva mare. I ell explica que el seu avi era fins i tot més alt que ell, que media 2,39 m.
Però quina família, no? Havien de viure, vaja, en un gratacel sense pisos.
No es podien camuflar a la sabana africana, eh?
Només amb les girafes els hi feien competència, vaja.
Sí, sí, va, estaven al mateix nivell. Mm-hmm. Ell neix a la tribu d'Inca, una de les tribus de Sudan del Sud. A l'Àfrica, l'esport nacional, pràcticament per tots els africans, excepte segurament Sud-àfrica, on és el rugbi, és el futbol. I ell comença amb el futbol, perquè tots els nens juguen a futbol, però clar, és una torre tan espectacularment alta que els seus companys li diuen: hosti, noi, no has pensat en aquest esport que és el bàsquet? Ell diu: hosti, bàsquet no sé què és, però vaja. Se l'enduen a Khartoum, que és la capital de Sudan, i allà comença a jugar amb la selecció sudanesa de bàsquet, que es vol professionalitzar. Ell, li diuen bàsicament que aixequi els braços, aixecant els braços ja pràcticament ningú s'atreveix a entrar a cistella.
És
que gairebé hi ha fotos, si els nostres oients tenen internet a prop, que busquin fotos de Matute Ball aixecant el braç i pràcticament tocant l'anella. Juga amb la selecció del Sudan, li costa molt poc, perquè clar, amb la seva alçada destaca espectacularment, i el seleccionador, que és un americà que fitxen per fer-lo una miqueta professional, es diu Don Philly, ho veu clar, aquesta torre, aquest tio tan llarg, tan llarg, tan llarg, ha de marxar als Estats Units per jugar a l'NBA. Aquí, Montse, imagina't l'imatge d'un tio que medeix 2,31 m agafant un avió per anar-se'n cap als Estats Units.
No, el que no entenc és el seient que va trobar.
És que,
o sigui,
jo crec que li van treure els dos seients de davant perquè pogués estirar una mica les cames. Ell arriba als Estats Units medint 2,31 m i pesant 81 quilos, Montse.
És escardalenc, el noi.
És que no es veu. Es posa de perfil i no es veu. Aquest és un dels primers problemes que es troba. Allà la gent el volen posar en la dieta nord-americana, que ja sabràs que són rosquilles, McDonald's, cervesa, però res, ni així.
No se'n surten.
Ni així. I a més, es troba amb un altre problema. Als Estats Units, els nois joves juguen a universitats. Ho hauràs sentit, això de la Lliga Universitària dels Estats Units, no? Mm-hmm. El que sí que són molt estrictes allà és que els jugadors d'universitat han d'estar en aquella universitat, han d'estar cursant alguns estudis en aquella universitat.
I ell segurament no tenia estudis.
Era totalment analfabet.
Pobret.
No sabia llegir, no sabia escriure, no parlava res d'anglès i no pot fitxar per cap universitat.
I com s'ho munten?
Se'n va a un col·legi privat, que allà no tenen aquestes normes, i fitxa per un equip d'allà, que es diuen els Purple Knights. allà és mite barra atracció de fira, perquè, clar, de cop i volta veuen un tio tan alt, saps què passa quan fa la seva primera esmaixada? Mira què diu el seu entrenador.
You know, first time he went to dunk, he caught his two teeth on the net, and he lost his two teeth.
Va perdre dos dents perquè es va enganxar les dents amb la xarxa. Saps les dues dents de davant? Va fer una esmaixada, se les va enganxar en la xarxa i va perdre aquelles dues dents. Això sumat al fet de que un dinca, quan es fa gran, li treuen dos dents de baix per demostrar que ja és un home, doncs passa els seus primers anys sense quatre dents. Ell vol jugar a bàsquet i comença a millorar el seu anglès amb una tàctica tan profana com és mirant els serials. Hi ha molta gent que pren idiomes mirant
els serials. No és l'únic. No, Manute Bol no és l'únic.
Sí, sí. I els anuncis comercials. Estem parlant d'un tio de 2,31, de 81 quilos, que vol ser professional a l'NBA. I per què ho vol ser? Per guanyar diners pel seu país. I el 85, l'any 1985, amb 23 anys, pren una de les decisions més fonamentals de la seva vida. Apuntar-se al draft de l'NBA per ser, per fi, professional a la millor lliga del món. NBA, glamour, fama... Ell, això, en principi no ho busca per la fama. Ho busca perquè continua molt sensibilitzat amb el seu país, amb Sudan. Sudan està passant una guerra civil molt, molt seriosa. Crec que va començar el 83 i no va acabar fins al 2011. I ell vol recolzar les guerrilles sudaneses del sud que reclamen la independència. Però per això, i també per erradicar, evidentment, la pobresa de tota la seva tribu, la tribu dels Dinka, necessita diners. Doncs se'n va a l'NBA.
I veu que l'oportunitat és jugar a bàsquet.
Correcte. I a més, ell és intel·ligent en aquest sentit. Potser tot el que no era en els estudis o en la cultura, que pobret no en va tenir de petit, ho era en el sentit de que era un tio que queia molt bé. De veritat, si veieu imatges seves, sempre està somrient.
Sí, perquè ja no hi és,
No, a ell no se'l prenen mai seriosament a l'NBA. A ell se'l prenen una miqueta com una atracció de fira. Fins i tot hi ha una foto molt famosa. El seu equip, els Washington Bullets, fitxa el jugador més petit que ha jugat mai a l'NBA. Per què? Per poder fer la foto...
L'hem vista, aquesta fotografia.
És espectacular.
És la A i la U.
És espectacular. La foto entre Manute Bol, 2,31, el jugador fins aleshores més alt de l'NBA, després en va venir un altre que es deia George Morrison, que era una mica més alt, i Tyrone Box, el jugador més petit, 1,59 m. Imagina't, Montse, podria jugar a l'NBA? Chris Porciani is into the game for... Aquests OE que has anat sentint són 4 OE perquè Manute Bol fa en un partit contra Orlando 4 taps en 10 segons. Això és un rècord històric. Per què els fa? Perquè era tan atracció de fira que els jugadors d'Orlando van fer apostes abans del partit, i això s'ha sabut més tard. Es van jugar a calés de veure qui li feia una esmaixada al davant de Manute Bol, del tio més alt del món. I amb tanta mala sort que la jugada que ho volen fer, Manute Bol els hi clava 4 taps i demostra que una mica útil sí que és per la NBA. Això li fa fer fortuna als Estats Units entre la seva qualitat de jugador i també la seva simpatia. Té més o menys fama, té diners, té reconeixement, però aviat tot el seu suflé i el seu punt àlgid comença a baixar i aquí tornem a pensar en el seu país. Tornem a pensar en Àfrica i en el Sudan, Montse?
Sí, sí.
Quan estàs als Estats Units, Manute firma grans contractes amb marques com Nike, com Kodak, Toyota. Té col·lecció de cotxes de luxe, col·lecció de cases. Diu que té cases repartides entre Maryland, entre Egipte, entre Khartoum, la capital de Sudan.
Sí, que li va sobrar diners per tot, per la família, per ell, pel que fos.
I a més pel seu país. Ell destina moltíssims diners a ajudar, com dèiem, els rebels de la Segona Guerra Civil del Sudan. I a més és tan bonifaci, pobret, que l'enganya moltíssim, s'aprofita molt en el seu país de que és un tio famós i amb diners, li treuen molts diners. Ell és professional al bàsquet fins l'any 95, jove, es retira als 33 anys, però perquè era evident, un tio tan alt i tan prim, els símptomes de l'artritis li van començar a aparèixer molt jove. Al cap d'uns anys sí que torna al gran públic a deixar-se veure totalment arruïnat. S'apunta a la Lliga d'Hockey Gel, allà és una atracció, perquè no sap tampoc amb prou feines patinar, però veuen un tio molt alt i fa gràcia. Fa alguns combats d'exhibició de boxa, tot per poder recaptar una miqueta de diners. Fins i tot els seus excompanys de l'NBA, tios molt importants, com Chris Mullin, Tim Hardaway, jugadors que havien jugat a la selecció nord-americana, li donen calés perquè pugui sortir-se'n endavant, però ja és molt tard. Acaba la seva vida amb el 20 en un barri de Khartoum. Els seus fills li diuen que torni als Estats Units per curar-se, per recuperar-se d'aquesta artritis, però ell li agrada tant el seu país i s'estima tant el Sudan, i sobretot el Sudan del Sud, que decideix quedar-se i passar els últims dies allà. Ell mor el 2010 pels problemes de salut que fa anys que té. Mita, que va fer tant pel seu país, per l'Àfrica, i també ens provoca sempre un somriure sempre que el veiem jugar.
Però vaja, una història de superació que ens ha explicat el Xevi Soler des de la veu de Sant Joan de les Abadesses.
Sí, senyora.
Això ens fa especial il·lusió, ja t'ho diré.
A mi també.
Vinga, doncs moltíssimes gràcies i la setmana que ve et volem aquí a l'estudi.
Hi seré.
Res d'estar a distància.
Hi seré,
prou
seré.
De vacances.
Gràcies.
Adéu.
Una abraçada. Ja, sóc aquí. Hola!